Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Segons dades oficials de la Prefectura Regional de la Policia Francesa, més de 10.000 independentistes catalans han anat fins a les portes del Parlament Europeu a Estrasburg per denunciar el veto de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats i la vulneració de drets de representació de més de 2 milions de catalans que els van votar, que no estaran representats al Parlament Europeu, que s'ha constituït aquest dimarts. Tal com ha anunciat l'advocat Gonzalo Boye, Carles Puigdemont i Toni Comín han estat des de pocs metres seguint la manifestació fora del territori francès i han participat a l'acte de forma telemàtica. Puigdemont s'ha adreçat a la nova presidència del Parlament Europeu, la compongui qui la compongui, ha dit, per posar fi a la repressió i la regressió democràtica. Fins a última hora s'ha mantingut la incògnita de si els eurodiputats Puigdemont i Comín assistirien en persona a l'acte. Abans de les 12 del migdia, hora prevista per iniciar-lo, a l'ANC davant del Parlament Europeu d'Estrasburg, el seu advocat Gonzalo Boye ha explicat per què finalment no es presentarien a l'acte en territori francès, ja que hi haurien problemes de seguretat. Boye s'ha referit a un conveni del 2002 entre Espanya i França, pensat per al trasllat de membres d'ETA i immigrants irregulars, mitjançant el qual sols podria enviar a Espanya sense ordre d'extradició. Canviem d'assumpte. Ha arreglat l'aire condicionat de l'Hospital del Vendrell després de la denúncia del comitè d'empresa en què denunciaven que la temperatura en algunes sales superava els límits establerts. Ràdio El Vendrell, Víctor Merencio.
Bona tarda.
Bona tarda. La direcció de l'Hospital del Vendrell, gestionat per la xarxa Santa Tecla, ha comunicat que el sistema de climatització que s'havia espatllat dimecres passat es va poder arreglar finalment ahir dilluns a mitja tarda. Val a recordar que el comitè d'empresa va denunciar que en algunes sales se superaven els 26 o els 27 graus de temperatura i que això incomplia les normes fixades a l'hora especialment de practicar alguna activitat quirúrgica. Des del centre, però, van informar que no s'havia fet cap intervenció quirúrgica fora de la temperatura reglamentària i que, precisament, a causa de l'avaria, es va desviar la poca força dels aires condicionats que funcionaven a dos dels tres quiròfans. La direcció de la xarxa també ha confirmat que, degut a les altes temperatures de dijous a la tarda, es van ajornar algunes intervencions en un quiròfan de traumatologia, intervencions que per la direcció del centre eren fàcilment ajornables.
I concentració de rebuig a les agressions masclistes aquest dimarts a Sant Cugat a 8:15 del vespre. La protesta la convoca el col·lectiu feminista Hora Bruixa, després d'alertar del cas d'una noia que hauria estat drogada i agredida sexualment durant la festa major la matinada de dissabte a diumenge. Puntcat, Martí González.
Bona tarda. De moment, ni Mossos d'Esquadra ni policia local tenen constància que s'hagi presentat denúncia per aquests fets, tot i que s'està indagant, ja que a vegades, segons els cossos, les víctimes de agressions masclistes no es dirigeixen als cossos de seguretat o als centres hospitalaris. La presumpta agressió s'hauria produït a prop de Sade la nit de dissabte a diumenge, en plena festa major de Sant Cugat. Es tractaria de la tercera agressió sexual de la qual es té constància a la ciutat aquest 2019, un cas que ha donat a conèixer aquest dilluns el col·lectiu feminista Hora Bruixa a través de Twitter. L'entitat també ha fet públic un comunicat de condemna al qual reitera la necessitat de donar visibilitat a aquest tipus d'agressions per conscienciar. A més, reclama abordar la problemàtica tant des de les administracions com des de la societat per trencar amb la cultura masclista. La mateixa alcaldessa Mireia Ingla, durant el pregó de Festa Major, va reiterar la tolerància zero del municipi amb les agressions masclistes. De fet, la Festa Major ha comptat amb un protocol per evitar aquest tipus d'agressions i conscienciar la ciutadania.
Amb la crònica des de Sant Cugat posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Bona tarda. La direcció de l'Hospital...
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Dues qüestions relacionades amb l'actualitat del dia. Una, a través de les xarxes socials. Aquesta mena de, bueno, de mofa que es fa del menjar que els hi van donar la gent de l'exèrcit espanyol que va venir a donar un cop de mà contra l'incendi, a apagar l'incendi de les Terres de l'Ebre. A veure, sembla que hi ha un determinat sector ideològic que tot el que tingui a veure fotre-li castanya a un determinat sector, doncs ja està bé. Jo no dic que no estigui bé. En tot cas, home, també s'ha de ser una mica intel·ligent. Si aquesta gent ve a fotre un cop de mà, a ajudar i a col·laborar perquè se'ls demana, si us plau, que vinguin, Home, doncs tampoc estaria de més que els d'aquí els hi donguéssim un àpat adequat. Que l'exèrcit ho podia haver fet millor? Segur. Que se'ls hi podia haver donat més menjar? També. Que igual doncs, la situació podia haver estat diferent i aquesta gent més atesa? És molt possible. Que l'exèrcit espanyol sigui un desastre? Pues, potser sí, no ho sé. Però en tot cas, les circumstàncies en què van venir, jo crec que conviden també a que des d'aquí, des del propi govern, es fes algun gest per, no a la institució, però sí als militars, als soldats, doncs que estiguessin ben atesos. Això per un costat, que per cert, tots aquells que diuen no, amb una Catalunya independent nosaltres no volíem exèrcit, doncs potser sí que l'hauríem de voler. No un exèrcit que mateix gent, però sí un exèrcit que apagués incendis. Aquí lo dejo. Això i els pontoneros i tot aquest col·lectiu, els esquiadors de muntanya, la unitat subaquàtica, potser serien divisions interessants a tenir presents i no només, o no, els tancs i les escopetes i les metralletes, amb el que jo tampoc estic massa d'acord. Una cosa, una això, i l'altra, les notícies al voltant de Carles Puigdemont i Comín, que si han estat a pocs metres, que si han estat seguint la manifestació, que si han estat a punt a tot just 3 metres d'Estrasburg, és igual. Si no estaven allà dintre asseguts, és com si estiguessin a 300 quilòmetres. Tant se val a 3 metres, a 30 o a 300 quilòmetres. Si no estàs assegut a la cadira que toca, és com no estar enlloc. Per tant, tota aquesta història de sí, han estat faragant la frontera, han estat a pocs metres, han vist la porta. Bueno, doncs escolta, mentre es vegi la porta des de fora i no des de dintre, és com no veure res. Per tant, estiguem a lo important i deixem-nos estar de tonteries. Què és el que farem aquesta tarda? Estar-nos a les coses importants, que és el que fem cada tarda de 4 a 7 aquí a la vostra ràdio local, en aquest fantàstic programa que s'anomena El Far i que cada dia ens permet aprendre una miqueta més sobre la sostenibilitat, l'ecologia, el medi ambient i tot el que s'hi deriva. Avui parlarem de salut i parlarem també de drets humans i parlarem amb la gent que està a Estrasburg també i parlarem de malalties minoritàries i recordarem alguna dona de mar. Vaja, que avui farem un munt de coses interessants que esperem que us agradin i que si no podeu seguir en directe ho pugueu fer a través de l'streaming o ja després, un cop acabat el programa, a través del nostre web, les 3 W, alfarfm.cat, tot junt a alfarfm, alfarfm.cat. Salutacions d'en Joan Bosch, en David Valverde i en Juanjo López, de la Judit Castell, el Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de l'Abel Font, de la Isabel González i de qui us parla, en Josep Maria Cano, fins les 7 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui humitats altes. Podríem dir que humitats altes, cosa que va molt bé perquè, d'alguna manera, alleugereixen la sequedat que pateixen els nostres boscos i l'entorn natural. Però, en tot cas, temperatures també molt altes i molta sensació de xafogor, sobretot a la costa. Avui veurem com acabarà el dia i com acabarà i com començarà tot just el dia de demà. De fet, qui té totes les dades és la companya del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Ester Batalla. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha arribat el moment de conèixer la situació marítima que vindrà marcada en conjunt pel règim de marinades i de terrals durant la matinada. En conjunt, ara, durant les properes hores, continuarà dominant aquest vent de component est que girarà ràpidament a l'inici de la tarda a component sud, en conjunt entre fluix i moderat, tot i que en algun cas hi podria haver algun cop fort, però en principi durant aquesta propera tarda s'espera molta tranquil·litat, àrees de marejol a pràcticament tota la costa catalana i un cel molt assolellat amb temperatura una miqueta per sobre de les màximes d'ahir. D'altra banda, de cara a demà parlarem doncs, d'una matinada marcada per vent fluix i de direcció variable, tot i que ja a partir del final de la matinada començarà a imposar-se el vent de component sud que dominarà el centre de la jornada entre fluix i moderat, amb algun cop fort cap a la zona de la Costa Daurada. En quant a l'estat del cel, de cara a demà s'espera també un ambient molt assolellat, malgrat que de matinada hi haurà algun interval de núvol baix cap al sud del Cap de Salou. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda, Esther. Si et sembla, demà en tornem a parlar. Aquesta és la previsió que tenim de cara a les properes hores.
Connectem amb l'actualitat.
I de fet, cada tarda és un plaer, però avui més. Saludar Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com va tot?
Bé.
Sí? El sindicat d'habitatge del Raval ha rebutjat la proposta de Blackstone per mantenir les famílies que ocupen l'edifici del carrer Hospital 99 i que estan pendents de ser desnonades.
El sindicat que assessora les persones que ocupen aquest edifici ha justificat la decisió explicant que l'oferta és insuficient perquè només té en compte 3 de les 10 famílies que actualment viuen a l'edifici. Des del sindicat adverteixen que no acceptaran cap oferta que no tingui en compte totes les famílies del bloc i demanen que tant el sindicat com les famílies formin part de les negociacions que s'estan duent a terme entre Ajuntament i Blackstone. L'entitat ha explicat també que les úniques solucions són o que l'Ajuntament o la Generalitat comprin l'edifici per tal d'evitar aquest desallotjament o que Blackstone garanteixi lloguers socials a les 10 famílies. Aquest dilluns, la mateixa regidora d'habitatge, Lucía Martín, explicava que el fons d'inversió s'havia compromès per escrit a mantenir aquest edifici a 3 de les famílies que són les que considera que són les més vulnerables. De la resta de famílies se'n farien càrrec, diuen, serveis socials municipals. Mentrestant, això sí, les activitats al portal del bloc per intentar aturar aquest desnonament que es pot produir en qualsevol moment fins al 15 de juliol segueixen.
Doncs veurem finalment com acaba aquesta qüestió i veurem si som capaços entre tots de posar solució a aquest fet. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha negat la informació difosa recentment per Greenpeace que assenyalava que el municipi tenia un conveni amb una immobiliària per construir habitatges prop de la platja del Gaspar de Sitges. Ivan.
Segons l'entitat ecologista, aquesta cala envoltada de bosc mediterrani estava entre les 10 platges de l'estat espanyol més amenaçades per urbanització. Fons municipals, però, han assegurat que el consistori no té cap conveni amb una empresa immobiliària per construir a la zona i han detallat també que fa anys que s'ha assolit el màxim de la capacitat d'urbanització a tocar d'aquesta platja del Gaspar. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha recordat que la platja que assenyalava Greenpeace al seu darrer informe està situada a la zona protegida dels Colls i Miral el Peix. En aquesta, els termes municipals de Sant Pere de Ribes i Sitges, anys enrere es va construir una urbanització de cases unifamiliars conegudes com les Cases del Mar, això abans d'aprovar la protecció oficial de la resta de l'entorn.
I al Baix Llobregat, un operatiu policial ha desmantellat un clan familiar del Prat dedicat al tràfic de marihuana.
La família havia excavat sota de l'immoble per amagar-hi la plantació i l'entrada era sota un plat de dutxa que s'accionava automàticament. Una investigació molt complexa que ha durat gairebé 5 mesos. De fet, la banda tenia vincles amb el narcotràfic internacional i tenia una estructura també molt especialitzada. Un carregament de marihuana amb destí a Holanda va ser l'origen d'aquesta investigació que van posar en marxa conjuntament Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Durant les entrades i detencions es van trobar a l'interior de l'immoble 6 armes de foc, 1.000 plantes de marihuana, 25 quilos de cabdells i 10.000 euros en metàl·lic. En total hi ha 7 detinguts, 6 homes i una dona d'entre 22 i 53 anys. En aquests moments, però, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I Noemí Llaurador s'ha convertit avui en la primera presidenta de la Diputació de Tarragona després del pacte que han assolit el seu partit, Esquerra i Junts per Catalunya. Daniel.
És el primer cop que una dona presidirà l'ens supramunicipal de la demarcació de Tarragona i, a més, el primer cop que ho faran els republicans. I és que els neoconvergents han trencat el pacte que tenien fins ara amb el PSC per apostar amb els republicans per un govern en clau de país. Llaurador és la vicealcaldessa de Reus i una de les figures a l'alça d'Esquerra al Camp de Tarragona. El govern d'Esquerra i Junts per Catalunya estarà compartit al 50%, encara que els primers tinguin més diputats provincials.
I canviant d'assumpte, si fa uns dies us parlàvem de que a Cambrils es realitzaven operacions policials contra la venda de productes falsificats, ara qui ho fa és Vilaseca.
La policia local d'aquesta població de la Costa Daurada ha començat accions contra la venda del top manta a carrers i platges de la Pineda. Segons ha explicat avui el cos policial, diumenge van interceptar fins a 7 venedors il·legals a qui van confiscar tot el material que portaven al damunt, com ulleres de sol, gorres, bosses de mà o sabates esportives. En molts d'aquests casos es tractaven de productes falsificats. Als manters se'ls aplicarà ara la denúncia corresponent per venda a la via pública sense permís.
I la Universitat Rovira i Virgili dissenya un joc innovador de vocabulari de català amb la planera Pili Ferrer com a protagonista. Judit.
La professora de la Universitat Rovira i Virgili, Pili Ferrer, veïna de Santa Bàrbara i resident a Tarragona, forma part d'un equip de treball que ha dissenyat un experiment en xarxa perquè tothom pugui saber quin nivell de vocabulari de català té. Aquest projecte ha estat presentat a finals de juny i ja hi han participat més de 100.000 usuaris d'internet i ara s'està difonent massivament perquè les dades obtingudes siguin les més àmplies possibles i serveixin també per a continuar amb la recerca. La participació se fa garantint l'anonimat i per utilitzar les dades amb finalitat científica. Per participar cal omplir una fitxa on queda reflectida l'edat i el nivell de coneixement del català de qui hi participa. I en només 4 minuts van apareixent unes paraules en pantalla on el voluntari només ha de dir si les coneix o no. La principal complicació és que hi ha paraules inventades, pseudoparaules, que indueixen a l'engany. Al final, el disseny, que s'assembla a un joc, elabora un informe on relaciona totes les paraules que aleatòriament han aparegut, dient quin és el percentatge de coneixement de català en matèria de vocabulari. L'experiment se pot fer tants cops com se vulgui a través de la pàgina web urb.cat/vocabulari.
I el Campionat del Món de F18 deixa llestes les classificacions. Comença les finals amb els catamarans grecs i australians al capdavant. Abel Font.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, comencem a entreveure el desenllaç final d'aquest campionat mundial després que s'hagin celebrat ja 6 rondes classificatòries. Els 130 catamarans que participen en aquesta F18 World Championship Costa Brava 2019 han quedat dividits en dues categories, la Gold Fleet i la Silver Fleet. A la d'or hi competeixen els 65 millors de les classificatòries. A la de plata, els 65 restants. Entre els favorits a la victòria final hi ha el catamarà grec de l'equip Red Bull de Yordanis Paskalidis i Konstantinos Trigonis, que amb 5 primers llocs i un 11è encapçalen ara mateix la classificació. Al segon lloc provisional hi ha el catamarà australià de Darren Bandock i Connor Nicholas. La tripulació australiana, que ahir va guanyar totes les proves del seu camp de regates, barreja l'experiència del Doc de Nova Gal·les del Sud i medalla de plata de classe Tornado als Jocs Olímpics de Sydney 2000 amb la jove promesa Nicolás, que està buscant la classificació per competir en làser als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any vinent. Pel que fa a competidors de proximitat, destaquem especialment el quart lloc provisional de la parella que formen Mitch Booth i Ruben Booth, tripulació del Club Vela Palamós, que l'any passat es van proclamar campions de Fórmula 18 a la Copa d'Espanya, però que enguany competeixen sota bandera australiana. Avui bufa un vent tèrmic d'uns 12 nusos que permet engegar les rondes finals. Les embarcacions són a l'aigua en aquests instants i aquesta tarda poden arribar-se a disputar les 3 primeres rondes finals. Demà i dijous, últims dies de navegació. Els entesos en la matèria apunten que, tret d'un daltabaix, el guanyador del campionat es disputarà entre les tripulacions grega i australiana que ara encapçalen la classificació provisional.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Terminologia marinera.
I no ens movem de l'Empordà, ens quedem a terres gironines, això sí, canviem d'interlocutor, i parlem de paraules marineres, de terminologia marinera, de tot aquest vocabulari que a poc anem ampliant i que ens referencia parles diferents a diferents zones del territori. De fet, en el dia a dia ja ho notem. amb les connexions amb els nostres companys, termes, terminologia, paraules, mots que es diuen de manera diferent o frases que es construeixen de manera diferent si parlem a l'Empordà o a les Terres de l'Ebre per buscar els dos extrems del país. Però en aquest espai del programa és, sens dubte, on es posa més palès aquesta diferenciació de terminologia, de vocabulari. Com sempre, és un plaer saludar a la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs sí, anem a parlar una setmana més de paraules exclusives, de paraules marineres, aquestes paraules que cada 15 dies ens acosta en Jordi Piqué, el nostre col·laborador d'aquí a l'Escala i també el nostre mestre de capçalera. Bona tarda, Jordi.
Carai, quina mà de coses. Gràcies. Bona tarda.
Home, les presentacions s'han de fer bé.
Sí, sí, no, no, ja ho veig.
Quines paraules ens acostes avui?
Doncs mira, avui una que és molt especial, no sé si en altres llocs també la fan servir, que és el vent figuer.
El vent figuer, jo la tramuntana, el gregal, aquests els conec, però el figuer, d'on ve aquest vent?
Bé, de fet, pot ser qualsevol vent, mentre sigui un vent que no permetia als pescadors anar en mar. Aleshores, quan el pescador no anava en mar, què havia de fer? Anar a casa a dormir amb la dona. Perquè no hi havia televisió, no hi havia res per distreure, doncs cap al llit amb la dona.
I el nom de vent figuer, doncs d'on ve?
Jo no t'ho explicaré pas perquè no m'atreveixo, i em fa vergonya, entre cometes. Però vull dir, per exemple, parlant amb molts pescadors, a vegades te diuen, jo sóc fill d'un dia que feia vent figuer.
Per tant, que el pescador s'ocupava amb altres coses i això doncs feia pujar la natalitat, ho podríem dir així, no?
Exacte. O sigui que convindria, si en un país no hi ha prou natalitat, doncs que fer un vent figuer artificial, i ja ho saps, això.
Vent figuer, una d'aquestes paraules curioses, que sovint ens acosta en Jordi, que potser més que en diccionaris els trobarem en la cultura popular, però precisament per això fem aquesta secció, no? Per mantenir vives aquestes paraules i aquest patrimoni que, si no, generació rere generació es van perdent.
Sí, i a més això tot trobaves en aquell temps amb pescadors que anaven a la platja, allà on hi havia les barques, estaven al cafè o el que sigui, però quan veien que el vent no permetia anar amb barques, se'n anaven, i llavors trobaves algun amic o el que feia i dir, què, noi, que fa vent figuer avui? O, mira, me'n vaig cap a dormir perquè hi ha vent figuer. O sigui, era la manera d'expressar-se i de dir de que no podien sortir en marc i el que venia després.
Per tant, aquí a l'Escala, per exemple, tenim diversos fills, de vent figuer.
Sí, sí, jo estic segur que n'hi ha molts que són fills d'un dia de vent figuer, exacte.
Doncs vent figuer, aquesta primera paraula que ens acosta aquest dimarts en Jordi. Quina és l'altra que ens ensenyaràs avui?
Bé, l'altra no és que sigui ben bé marinera, però es pot aplicar en el mar també, que és la barromera.
Barromera. M'encanten les paraules. Realment jo estic ampliant el meu lèxic d'una manera...
Doncs mira, te'ls apuntes, barromera. Que barromera, per exemple, em podries dir escuma. Seria l'escuma.
Ah, que en català és escuma, sí. No espuma, eh? És un error del que fem molt, eh?
Molt bé, exacte. I a més, l'escuma o la barromera la podria ser amb sabó, amb el que sigui, però, esclar, aplicat al mar, seria aquelles bombolles que fan la... el líquid de l'aigua del mar, l'esbotzada, aquella paraula que també ja vàrem dir temps enrere, quan arriba a la llongada, també una altra paraula que vàrem fer temps enrere, que fa aquella blanquinor, aquella aigua blanquinosa, o quan es tracta d'una esbotzada de llevant o de forta tramuntana, quan el picar contra les roques s'esquitxa fent aquella barromera, aquella escuma.
Ara que parlàvem de l'esbotzada, de la llongada, va haver-hi un altre dia que també parlàvem d'aquelles crestes, que també s'hi provocava aquesta barromera.
Exacte, també havíem parlat d'alguna cosa semblant amb això, de les crestes, la part més alta de l'esbotzada, que és allà on s'hi forma aquesta barromera, aquesta aigua blanca.
Jo m'he quedat encuriosida amb lo del vent figuer. Quins són els vents que fan que els pescadors no puguin sortir?
Aquí m'has pillat, que diria, aquí m'has pillat. No, home, per exemple, dies de tramuntana, això segur, dies de garbí sí que poden sortir, també depèn amb quin tipus de barca vagis o el que sigui, però no crec que el vent figuer sigui un vent especial, sinó és un vent que no permetia anar amb mar, i prou.
Aquí també li podríem posar el llevant, eh?
Sí, exacte. El que passa és que aquest ja, més que vent figuer, ja podríem dir-ne vent figuer ja.
Molt bé, doncs són dues paraules que ens ha costat avui en Jordi. Ens en portes alguna més?
Sí, en tenim una altra més, que és, per exemple, el dull.
Dull?
Saps què és el dull?
Doncs no, per això ho he preguntat. Què és el dull?
Doncs mira, el dull seria aquell forat que té la barca en el fons del, de la barca, que ha d'anar a tapar, com és lògic, si vas en mar.
Si no tindríem problemes d'inundacions.
Però, en canvi, quan arribes tu a la platja o tires la barca per amunt, llavors tu obres el dull i tant serveix com per treure l'aigua que pugui haver entrat en el cas que hagi fet, per exemple, no sé, esbotzades fortes i ha entrat aigua dintre del bot, com també netejar el bot i tirar-hi galledes d'aigua i llavors l'aigua es pugui escórrer a través del dull d'aquest forat que hi ha en el fons de la barca.
Per tant, podríem dir que és com el desaigua de les embarcacions.
Exacte, sí, mira, no hi havia pensat, però seria el desaigua, el sobreeixidor, el sobreeixidor, en aquest cas. Bé, de fet no és el sobreeixidor, perquè també a la vora de la barca, d'aquella braneta que té la barca, també hi ha uns foradets, perquè si l'aigua entra sobre allà on s'asseuen la gent, en aquestes barques que serveixen per portar gent, doncs hi ha uns foradets que allò sí que seria el veritable sobreeixidor. Aquells són tancats sempre, perquè ja no hi arriba l'aigua. És perquè se'n vagi l'aigua que ha entrat en aquests llocs. En canvi, el dull és aquell que ha d'estar tapat i que s'obre o per netejar la barca o per treure l'aigua o que hagi pogut entrar dins de la barca, del bot o de la tranyina.
Doncs ja tenim les tres paraules que ens ha costat avui en Jordi Piqué. Per una banda tenim el Ben Figuer, que ja ens ha explicat aquesta història, la Barromera i el dull. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, a anar aprenent setmana a setmana, gràcies a tu.
Gràcies a tu, perquè quan te dic paraules que no saps, m'encanta la cara que fas.
Per sort té ràdio i no me la poden veure. Moltes gràcies, Jordi.
A tu, adéu-siau.
Doncs aquesta és l'aprenentatge que fem. Bueno, la cara que fa la Cristina i la que fem tots una mica de tant en tant amb algun paraulo d'aquests que realment costa molt d'imaginar. Bé, tornarem d'aquí uns dies amb en Jordi Piqué a coneixent paraules de lèxic mariner. Nosaltres ara ens aturem i més enllà de dos quarts parlarem de salut i drets humans.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un home secret a consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. M'agafa tu els que més estimava i cant del jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant un tard, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el rem que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys. Seràs la llum il·limitada. Seràs com fi on l'aurora comença. Seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinça de l'emblema que puja. Jo pujaré piament els graons. Gent arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Doncs la darrera l'hem tingut fa tot just unes hores quan Matteo Salvini, que és ministre de l'Interior italià, referenciant l'Open Arms, ha exigit a Espanya que els faci tornar. Diu, si no ho fan, ho farem nosaltres. Aquesta és la bravuconeria, la xuleria del ministre de l'Interior italià en la seva lluita oberta, en la seva guerra oberta contra les ONGs que operen a la Mediterrània per garantir els drets humans de les persones que s'hi juguen la vida. Fa dies que sabem que l'Open Arms ha pres la determinació de tornar altre cop a rescatar immigrants i sabíem que en va rescatar 40 que els estava tenent al vaixell i que estava pendent de poder donar-los una solució. Viatgem a alta mar, viatgem a l'Open Arms. Via satèl·lit connectem amb Ricardo Gatti, que és responsable de l'entitat i responsable en aquests moments del vaixell. Ricardo Gatti, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
¿Dónde se encuentra ahora mismo el Open Arms?
Estamos al sur de Lampedusa, más o menos a unos 55 millas de Lampedusa.
¿Y ahora mismo en qué situación está el barco? Nos llegaban noticias del rescate de 40 personas. ¿Cómo estáis?
Sí, estamos bien. No tenemos personas a bordo. No hubo la necesidad de embarcarles porque ellos se movían solos. Simplemente nosotros hicimos un chequeo médico, le pasamos lo necesario, agua, pues comida, y estuvimos todo el rato monitoreándole mientras se movían, siguiendo las instrucciones de las autoridades maltesas, porque eran dentro de las zonas ZAR maltesas. Navegando, pues fueron llegando a la zona ZAR italiana y los malteses pues ya se habían puesto en contacto con los italianos, que fueron llegando con dos patrulleras y se encargaron ellos luego de llevarlos a puerto, ¿no? Entonces, ahora actualmente, pues nada, pues estamos navegando y está la situación muy tranquila. Estamos navegando, bueno, pues en esta tarea que normalmente hacemos aquí, ¿no? De observación, vigilancia de defensa de derechos humanos del mar.
Está la situación muy tranquila donde está ahora mismo el barco, porque en tierra la situación está complicada. No sé si os han llegado, supongo que sí, las noticias de la petición que ha hecho Salvini de que actúe el gobierno de España contra, en concreto, vosotros. Y no sé si os ha llegado, no solo en forma de información, sino en forma de visita de alguna patrullera o algún barco que esté del ejército italiano, que esté por la zona y que se haya acercado al Open Arms.
No, y no podrían tampoco. Nosotros aquí estamos hablando de zonas maltesas. Hemos leído, ¿no?, en los medios las declaraciones de Salvini, que bueno, siempre se dan de qué hablar por su vulgaridad y por su falta de toda ética institucional, ¿no?, en cuanto también miembro del gobierno. Tampoco nos preocupa mucho porque por eso, ¿no?, es siempre lo mismo lo que vemos en las declaraciones que haces. Eso sí, vemos que también estas declaraciones son evidentes amenazas y representan un poco la actitud del gobierno italiano, ¿no?, con todo lo que conlleva, pues no solo las ONG, sino también defensores de derechos humanos, ¿no? Pues sin más, no hay más que decir de Salvini. Evidentemente, luego también todo ello, todas estas declaraciones, muchas veces decaen y no tienen realmente, digamos, repercusión más allá de lo que es ruido mediático, porque luego, como ya se ha demostrado muchísimas veces, las investigaciones abiertas, por ejemplo, por las fiscalías italianas, van cayendo todas unas a una, ¿no? Pero bueno, sirve instrumentalmente a la propaganda política más que ello.
Con las autoridades maltesas, de momento, por lo que dices, bien. Lo digo porque Malta también se había posicionado en contra de la recepción de inmigrantes. Parece que de momento, perdón, de náufragos, parece que de momento colaboran.
Sí, siempre han colaborado. A ver, es una situación un poco complicada, ¿no? En el sentido, realmente las problemáticas son políticas e intergubernamentales a nivel tierra, ¿no? Entre los gobiernos. Y entonces, claro, pues se utiliza las personas náufragas, las personas que intentan llegar a Italia o a Europa, como moneda de intercambio, como moneda de presión entre los diferentes gobiernos, ¿no? Que es deplorable que la política se esté haciendo de esta manera. Pero a nivel de rescates y demás, hasta ahora, bueno, pues Malta ha sido colaboradora. Ahora bien, sí que no ha sido colaboradora en tema de desembarco. El desembarco de Malta, o sea, también se ha lucido en estos años por las negaciones, ¿no?, a los desembarques de las personas. Hay unos motivos que, como he dicho, son políticos, y otros también quizá logísticos, ¿no? La isla es muy pequeña. Pero bien, a nivel de coordinamiento, los rescates es una obligación suya y entonces tiene que cumplir sí o sí. Desgraciadamente, en todo lo que nosotros vemos a nivel de convenciones internacionales, derecho del mar y todas las obligaciones normativas que tendrían que cumplir los gobiernos miembros de la Unión Europea, vemos que, digamos, hay una violación sistemática, ¿no? Una puesta en marcha, bueno, de abusos institucionalizados hacia, por ejemplo, las ONG. Pero de momento, ningún problema.
Ricardo, desde que decidisteis salir al mar y con la detención de Carola Raclet, parece que las entidades de pro derechos humanos, los que tenéis posibilidad de navegar, los que tenéis barcos y tenéis capacidad para poder salir al mar a rescatar, parece que habéis empezado, no quiero utilizar el término guerra, pero sí habéis utilizado o habéis empezado una campaña de determinación, ¿no? De a pesar de salimos a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Esa es la sensación que da, al menos desde tierra, desde la observación.
Sí, lo bueno es que al final no son creencias nuestras y punto. Nosotros vamos a salir a la mar para hacer lo que hay que hacer, que además está legislado y todo. O sea, no se trata de ir a rescatar, porque esa es una obligación. Faltaría más que habláramos de ir a rescatar o menos, aunque sí que hay imposiciones administrativas por los gobiernos que intentan, digamos, penalizar el rescate, que me parece realmente una postura deplorable y vergonzosa. Pero nosotros lo que simplemente salimos a hacer es la observación, la vigilancia, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de la mar y con nuestra presencia proteger los derechos de la por eso, ¿no?, de las personas que se puedan jugar la vida en la mar. Y además, pretender que los gobiernos cumplan con lo pactado, con las obligaciones y demás. Evidentemente, en el contexto ahora, evidentemente todo ello parece una guerra, y es increíble, pero la guerra real, la guerra que están haciendo los Estados miembros, Italia y desgraciadamente también España, contra los derechos humanos. Y si es así, pues sí, pues es una guerra, ¿no?
Parece increíble que el mismo gobierno que ahora os pone todos los palos en las ruedas fuera aquel que intentara cerrar un acuerdo con vosotros mismos hace escasamente 9-10 meses, ¿no? Hablamos del gobierno español que intentó pues acordar con Open Arms, ¿no?, la colaboración para el rescate en el mar de Alborán y que finalmente quedó en agua de borrajas, quedó en nada, ¿no? Parece increíble que ese mismo gobierno, o parecido, encabezado al menos por la misma persona y del mismo color político, sea el que ahora pone todas las trabas posibles para que salgáis a navegar.
Sí, para mí, bueno, aparte de increíble, yo creo que, por así decir, es el primero, ¿no?, en el sentido de saber cómo están las cosas. O sea, a las declaraciones tienen que seguir los actos, ¿no?, en las acciones. Y si no, pues mira, son simplemente declaraciones que sirven para, bueno, para finalidades políticas, para intereses, instrumentalmente a crear, bueno, pues consenso, ¿no? Realmente yo creo que la Unión Europea está haciendo más bien poco o nada, por todo lo que tiene que ver digamos las defensas, ¿no?, de los derechos de las personas, el cuidado de las personas más necesitadas, y esto es claro. Si no se hubiera visto tantas dificultades, por ejemplo, en acoger a personas, ¿no? Sí. En cumplir con los tratados. Y ello, pues, se sigue adelante en este sentido. Y es un bloque único. Y desgraciadamente luego nos sorprendemos que gobiernos, socialistas, sea el gobierno que inclusive ha puesto una multa más alta de las multas del gobierno de extrema derecha de Salvini, ¿no? Sobre las ONG, que habla que las amenazas de multa a nosotros o a la Itamari son de 300.000 a 900.000 euros. O sea, sí. Estamos hablando de estos términos. Entonces, bueno, representa muchísimo lo que está ocurriendo y es deplorable.
Pues en todo caso, que sepas, Ricardo, que estamos acompañándoos desde tierra también, siguiendo e intentando hacernos eco de todo lo que hacéis, de todo lo que pasa, de todo lo que os hacen. Y en este sentido, esperemos que se arregle rápido la situación, que esta Europa de las civilizaciones y de la cultura realmente sea de las civilizaciones y de la cultura y no de los gobiernos y de la política, y que se respeten los derechos humanos de una vez por todas. Oye, un abrazo muy fuerte, estamos en contacto y a seguir luchando.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Ricardo Gatti, des de l'Open Arms, explicant-nos a alta mar el que està passant, el que està vivint aquesta entitat i, bé, les previsions de treball que tenen per les properes hores. Som al Far i això és el que passa al mar, això és el que passa amb el rescat dels immigrants, però a terra les coses estan una mica millor, però tampoc no per llançar coets. Si recordeu, a finals d'any hi va haver una vaga de metges que reclamaven, entre altres coses, que s'augmentés la plantilla dels metges de la sanitat pública i que es permetés una plantilla que garantís els 12 minuts per pacient. Bé, en principi es va arribar a un acord per implementar aquesta ampliació. Com a mínim feien falta 200 metges nous. El Departament de Salut es va posar a ampliar plantilla, però no ho ha fet de manera diligent, no ho ha fet de manera prou ràpida, i ara ens trobem amb l'arribada de l'estiu que d'aquella previsió de 200 metges ja en fan falta 100 més. I no hem arribat ni als 200. Quin és el problema? Doncs que sembla que manquen metges, i els metges es cullen. I què es cullen? Doncs bàsicament les grans ciutats o les ciutats de segon nivell, desabastint o desassistint o rebutjant, en el seu cas, doncs, anar a petites poblacions, a zones rurals, o a poblacions de costa, on en èpoques com les que encararem ara, doncs la població es multiplica i, per tant, la feina també. Volem parlar-ne d'aquesta situació i conèixer-ho des del territori. És per això que saludem des del FAR a Montse Anglès, que és delegada sindical de la UGT a l'ICS Primària. Montse, a les Terres Tarragonines. Montse, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Escolta'm, en resum, el problema és aquest. És a dir, zones rurals, en el cas de Tarragona, per exemple, el Priorat, però també les poblacions de costa, és un lloc on els metges, doncs, si poden evitar, ho eviten.
Bueno, no és que els metges ho evitin, sinó que simplement el problema està és que, com que la plantilla estructural de metges no està coberta, què ha passat? I els residents que han acabat l'especialitat de medicina familiar i comunitària, que han sortit ara, doncs en el cas nostre de Tarragona, doncs s'han pogut contractar 8 metges d'aquestos, no? Com he dit, la plantilla estructural no està totalment coberta ni garantitzada. Aquests 8 metges els han hagut de posar en els llocs de reforç d'estiu, que sigui a la costa fonamentalment i en alguna part de lo que seria la part nostra del Priorat o poblets d'aquestos que queden més desprovistos, no? Uh-huh. Aleshores, què ha passat amb això? Que al reforçar els llocs de costa, sobretot els CUAPs, que són els centres d'urgències d'atenció primària, perquè hi ha una mancança també de professionals que puguin treballar allí, doncs no ha quedat distribuït territorialment correcte amb suficients metges, no? O sigui que la plantilla estructural no estava coberta, s'han agafat 8 metges per cobrir-la, però que aquests tampoc són suficients per la demanda, sobretot ara a l'època d'estiu, perquè bueno, doncs el personal té que agafar vacances, i l'increment de la població, tant el que és a la costa com és en els poblets del Priorat, no? Hi ha molta gent que va estiuejar allà. Mm. Vull dir que són gent ja normalment que tenen família allí i treballen fora de la zona, i llavors els estius tornen, com si diguéssim, a casa i es queden allí, i molts d'ells van i venen de la feina deixant tota la família allí, no? Mm. Vull dir, això és molt habitual en la zona aquesta del Priorat, no?
Que això què provoca? Doncs hi hagi centres d'assistència primària, CAPs o dispensaris, exacte, que s'han de tancar.
Consultoris locals, en els quals doncs, bueno, no es pot donar el servei necessari, i llavors ho concentren tot doncs, en el CAP, en el centre d'atenció primària mare, diguem-ho així, no? en el gran. I llavors, bueno, doncs aquests desplaçaments als consultoris es veu mancat doncs, per la falta de professionals, no? I llavors s'ha hagut de regularitzar tot això. O sigui, hem ficat tots els recursos, d'alguna manera, prioritaris a les urgències i a la costa, i s'han desprovist els consultoris locals, no?
Clar, això evidentment genera un problema, i és que, com explicava ara la doctora, la Montse Inglés, doncs hi ha una sobrepoblació en aquestes zones de costa. Això encara dificulta més la feina dels metges que ja hi ha treballant, i com que les condicions són les mateixes, treballis a un lloc o treballis a un altre, doncs, fet i fotut, com deia aquell, doncs prefereixo anar-me'n a un lloc on visqui més tranquil.
Exacte. Vull dir, el problema és això, no? Que les necessitats ara a l'estiu són unes i la plantilla estructural de la zona n'és una altra, no? Vull dir, necessitem metges, sí o sí. Aquests metges diuen que no es troben perquè realment no n'hi ha, i aleshores hem tingut la sort encara a la nostra zona de poder anar a contractar 8, vale? Però no és suficient per cobrir tota aquesta demanda de volum de l'estiu ni de tot aquest estiu. Llavors, ells acaben deixant de ser estructurals dels llocs on els hi tocaria treballar per passar a cobrir les necessitats d'urgències més fonamentals a la costa. No?
He parlat ara fa una estona amb gent de Girona, i em deien que aquest matí han tingut precisament aquest matí una reunió amb els serveis territorials, els hi han garantit que no tancaran cap dispensari, ni cap. Que en tot cas,
ni cap consultori.
Ni cap consultori. Que en tot cas el que farien seria, per entendre'ns, dividir el personal, no? Si ho he entès bé, es veu que els s'han compromès a dir, bueno, doncs si hi ha metge i infermera i el metge doncs el dimecres no hi pot ser-hi, doncs...
Veig la infermera.
Exacte, serà la infermera la que cobrirà el consultori, sí, o el dispensari.
Sí, això és el que s'ha fet a la zona del Priorat, que és la... Jo vaig comentar quan ho vaig parlar amb els del diari, que, o sigui, tindrien amb el cap aquest cas que seria Falset o Cornudella, i els consultoris, en vez d'anar-hi, doncs, jo que sé, 2 dies a la setmana o 3 dies com hi havia previst, doncs s'anirà un dia a la setmana i es cobrirà amb el professional que tingui més disponibilitat, no? O sigui, se repartirà entre l'equip assistencial, que és, perquè al fi i al cap l'atenció primària és un equip d'atenció primària, no és només exclusivament metge o això, sinó que és diferents professionals que han de treballar, no? I aquest era el que es proposava, també aquí en la zona nostra, d'anar cobrint, no?, amb els altres professionals i això. Què passa, també? Pues que infermeria també té les seves mancances, clar, no? Vull dir, és complicat. Vull dir, també són les que hi ha, vull dir, també és complicat que vulguin vindre a treballar, perquè, de fet, el problema també és la contractació una mica, no? Mm. Vull dir, els metges ara s'han donat compte que els han de fidelitzar més, pues, fent contractes d'interinatge, o sigui, contractes més definitius, no pas allò un mes, 5 mesos, 15 dies, no? Sinó que s'han donat compte que els han de fidelitzar d'alguna manera. Pues el mateix passarà amb infermeria. Arribarà un moment que infermeria tampoc podrà cobrir, ni ja no pot cobrir tota la planificació que hi ha ara posant en marxa l'ENASPIS, que amb el tema de la comunitària l'infermeria va desbordada també, vull dir, no arriba tampoc a tot el que ha de fer, no? Per tant, és que és un problema realment de professionals. Vull dir, s'han de contractar gent, ens agradi o no.
Sí, sí.
Vull dir, la sanitat ens hi juguem tots molt, com perquè estem sota mínims, no? Vull dir, s'ha de tindre un bon equip de professionals perquè puguin això complementar-se quan cal, no?
I a més, ja la segona, bé, jo com usuari, però bé, com usuari, escolta'm, vas a un centre, a un consultori, si tu vas és perquè per tu és important, ja sé que de vegades
clar.
En fem un gra massa, però bé, per tu és important, vas i esperes ser atès per un metge, si t'atén un infermer, doncs vale, d'acord, però no és ben bé el mateix, amb la qual
cosa
acabes anant a un centre hospitalari per quedar-te tranquil, amb la qual cosa fas un mal ús de les urgències hospitalàries, les desbordes, el departament s'enfada amb certa raó, però és que tampoc el que hi ha abans no ajuda, i fem aquesta mena de pilota grossa en la qual està posada la sanitat pública. Vull dir que res no ajuda, tampoc.
Sí, és el que deia dels CUAPs, no? Que són els centres d'urgències d'atenció primària, que aquests reforços que s'han contractat, o sigui, aquests metges estructurals, que acabaran segurament sent estructurals perquè no hi ha d'altra manera de poder-ho atendre tot, acaben estant a les urgències, no només a la costa, sinó a les urgències, vale? En el nostre cas, doncs, que és el CUAP de Reus, el CUAP de Salou, doncs totes aquestes urgències de primària s'han de dotar també de recursos perquè, clar, han de fer que l'hospital no rebi tot el que no ha d'arribar, no? Per tant, aquests 8 metges, que estan molt ben contractats, no dic que no ho estiguin, al contrari, vull dir, benvinguts siguin, no?, no arriben a les necessitats reals del territori. No arriben, no és suficient. Yeah. I el reforç d'infermeria que pugui fer en els consultoris, que ja pot estar bé, vale? Perquè hi ha coses al consultori que si ho poden resoldre, tampoc és suficient, m'entens? Vull dir, és un problema d'estructura, d'organització i de desplegament de recursos. Vull dir, no és altre tema. És el que diem. Si mirem els cupos, no?, i el dels metges dels 28 pacients, i mirem els cupos, no?, pues, que discuteix sempre, no?, d'alguna manera l'empresa, pues, que no és el mateix estar a Tarragona Ciutat amb 1.400 usuaris que està a dalt a Porrera, per dir alguna cosa, 400. Clar, no? Dius, no, clar que no és el mateix, però jo tinc un quilometratge i un desplaçament, no?, que el de Tarragona potser no té, no? Mm. Per atendre els consultoris.
I tant,
res,
sí,
no?
sí, per anar al lloc. Montse, seguirem aquesta qüestió i preguntarem al departament aviam què pensa fer.
És necessari, sí.
I quan ens ho digui, sí. us ho comunicarem. Vale?
Moltíssimes gràcies.
Tot, a tu, que vagi molt bé. Una abraçada.
Vinga.
Fins després.
Adéu.
A reveure. Adéu. Doncs a Montse Inglés, que ens explicava el cas de, en aquest cas, de Tarragona i el Priorat, però que és extensible segur. És extensible a bona part del territori. Seguim i ens anem cap a Estrasburg. Vinga. Perquè ja s'han manifestat tots els catalans que havien d'anar a Estrasburg. El president Puigdemont finalment no els ha pogut acompanyar perquè no s'ha atrevit a creuar la frontera per si era detingut. El Parlament Europeu ha començat la seva sessió constitutiva i, a més, fa molta calor i alguns d'ells han hagut de ser atesos per les assistències sanitàries. A veure, Montse Cumí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Situació de tot aquest garbuix que acabo d'explicar. Primer, com esteu?
Nosaltres molt bé, perquè, bueno, a veure, situació del garbuix, jo no sé, jo hi ha coses de les que m'assabento perquè t'assento ara, Josep Maria.
Ah, sí?
Jo no sabia que hi havia algú que necessitava assistència.
Quatre persones he llegit en un diari, jo.
És que no m'estranya perquè la calor és tremenda i allà on està el Parlament Europeu no hi ha res, només hi ha les d'aquestes institucions. I aleshores, clar, són els edificis i els voltants dels edificis. Aleshores, ombres, poques. Nosaltres hem vingut a les 9 del matí, ja ens hem instal·lat en allà, ens hem posat a davant de la pantalla, però més o menys quan ja hem vist que no es faria res fins a les 12 i que en allà és una solana tremenda, hem anat a un dels canals que hi ha al costat del Parlament, en sí? algun lateral. Allà hi havia una ombreta, allà corria l'aire, estàs al costat de l'aigua, i és una altra cosa.
Va.
I en allà ens n'hem donat compte que, a més a més, sentíem perfectament tots els parlaments. Per tant, hem sentit els parlaments, sí que hem estat una estoneta davant de les pantalles, però després ja ens hem posat còmodes i a l'ombra i hem sentit tots els parlaments. Després, clar, ha sigut una fugida per veure si hi havia algun lloc on puguem menjar alguna cosa. Però bé, tots bé. Tots perfecte i tots bé. Sí, sí.
La manifestació...
Ahir, allò que us comentava, que hi havia com una petita reunió que ens havien convocat des de l'any 2017. Era una conferència que es feia en un local de la plaça Saint-Étienne, una conferència que, si no m'equivoco, de l'advocadessa d'en Jaime Matamala. Ah. I aleshores, quan van sortir una mica al balcó a fer una petita, un petit resum del que havíem parlat, i aleshores els van dir a tothom, si voleu, a les 7 del matí podem sortir d'aquí i anar fins al Parlament en tota una marxa cap allà. Nosaltres no ha sigut el cas, perquè com que anem en grup, doncs el nostre grup ja tenia molt marcat les coses que s'havien de fer i els horaris que s'havien de fer amb els xòfers i tot plegat. Per tant, això no hem pogut veure si realment s'ha fet aquesta marxa o no s'ha fet aquesta marxa. Mm. Però sí que és veritat que hem arribat a les 9 i de seguida puja el termòmetre a 30 i pico de graus.
Escolta'm, la manifestació ha anat bé, fins i tot hi ha hagut alguns eurodiputats que s'han afegit en el tram final.
Sí, efectivament. Nosaltres estàvem allà des de les 9 del matí, la majoria de gent estava allà des de les 9 del matí, però després també han anat apareixent moltíssima gent. Hi ha hagut una avinguda que l'han tancat expressament per nosaltres i allà hi han instal·lat uns lavabos químics, molts, francament, han anat fantàsticament bé,
sí.
I també han instal·lat uns com en diuen allò, food trucks, no? És a dir, camions de menjar ràpid. Hi havia catering, hi havia beguda, La veritat és que s'ho han muntat bastant bé. De totes maneres, nosaltres, com que som així, en lloc d'instal·lar-nos allà on ens ho han deixat expressament per instal·lar-nos, ens anem anant a altres opcions, d'on pràcticament ens han hagut de desallotjar. La seguretat és gran, vull dir, veus policia francesa amb matralletes, però m'imagino que cada vegada que hi ha una sessió del Parlament en allà, m'imagino que aquesta seguretat també hi deu ser-hi. Mm. Augmentada aquesta vegada perquè nosaltres hi érem, però vaja, no he vist jo que hagi passat cap incident. La gendarmeria anava passant pel canal molt sovint, amb llanxa, i mirava sobretot que la gent no posés els peus a dintre l'aigua, perquè deien que era perillós per nosaltres. Però tot s'ha desenvolupat molt bé, i efectivament han vingut aquests eurodiputats, han parlat en el seu idioma, en alemany, en francès, en anglès, pràcticament se'ls hi ha entès tot. Fins i tot si no saps l'idioma de què parlen, se'ls hi entén, perquè entenen moltes paraules, o sigui que les pronuncien amb molt d'èmfasi. I escolta'm, amb una empenta més grossa que la nostra, estan verdaderament enfadats.
Montse,
m'ha semblat que estaven molt enfadats.
Si et sembla, ara us deixo tornar cap a casa, nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ens agafa les notícies i ho valorarem ja des de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Perfecte.
Un petó i bon retorn. Bon viatge.
Gràcies. Adéu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
She cut your hair from your lips, she threw
Ràdio L'Escala.
La xarxa.